Escoltes a mig matí.
Doncs amb aquesta sintonia comencem opinions aquí al mig matí a Roda de Barà Ràdio. I saludem els nostres tertulians, saludem a la Fredolica Lourdes.
Hola.
Molt bon dia.
Bon dia.
Christine Merlier.
Que frío, que frío. Bonjour a tothom.
Octavi Bormatxé, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I algú que no tingui fred? Antoni Puig, bon dia.
Bon dia. No, mira, jo m'he aixecat una miqueta tard avui, eh?
Sí.
I he obert els balcons també tard. I quan els he obert i vist aquest sol tan radiant i aquella temperatura tan agradable,
bueno,
no era activista, conscient del fred que fa.
Clar, és que no ho sembla, no?
I el que ens
no
ve
sembla,
a sobre,
però
eh?
Sí que fa fred. Sí.
Fa aquí molt fred, sí.
Aquí estem bé, no?
Hay agua helada por las calles, que en Roda nunca lo había.
Aquí a l'estudi estem bé.
Estem
sí,
molt bé aquí, sí. Home, i tant.
Ah. Sí. En la pecera s'està bien.
Sí.
Sí, tot està aïllat i, clar, si sí. aïllem el so, també aïllem
I
el fred.
I a més, l'he pujat a 24 graus.
Sí, claro, ja se nota, ja se nota.
Molt bé. Doncs som-hi, com tenim la setmaneta? Déu-n'hi-do, no, els temes sí. que tenim?
Vols dir que el món no s'ha tornat boig, Sònia?
Sí.
Bueno,
o hi ha una crisi
sí.
de
con
valors?
Gusto, además, y con gusto.
Jo, sí, crec, sí. Jo crec que sí.
No hi ha res que funcioni al món en aquests
no.
moments, eh? Tot va al remanguiller, bueno. Eh?
Però arriba un moment que ja no et sorprens de res, eh?
No,
hi ha
claro.
coses que fa 3 o 4 anys hauries dit, ostres, això...
Sí.
Va, ara ja... Va. Ah, molt bé, sí, molt bé,
claro.
Estem vacunats de tot.
Eh? Un caos total, eh?
Sí, sí.
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 A tots els nivells, econòmic, polític, social...
Sí, sí, d'idees, sí, sí. de tot.
Doncs sí. sí, així està el món. I, doncs, parlant de com està el món... també veiem que aquests dies doncs, estem tots una mica amb l'ai al cor amb el rescat d'aquest nen de 2 anys, de Julen,
sí.
a Màlaga,
sí.
i que, déu-n'hi-do, no? És un tema... Uf, no sé
hi ha
explicar,
coses que dius, sembla impossible,
cruel,
no? Que una cosa
cruel.
Així, al segle XXI, doncs...
¿Cómo puede estiguin... ser que hagan agujeros si no los cierran?
Sí,
que no
bueno, això és una altra...
Això és una altra història.
No
aquesta seria una altra història,
això una història,
que això no sé si és responsabilitat de l'Ajuntament, perquè sembla ser que la persona que va fer aquest pou ara diu, bueno, que això no sé si és veritat, però diu que hi va posar una pedra i algú la va treure. Una pedra per tapar el
sí.
forat i,
pues no.
i algú la va treure.
S'ha de segellar amb ciment, em sembla. Eh?
Clar, home, això...
O una reja, algo.
S'hauria de posar una reixa segellada
amb ciment. No oblidem mai
que castigar-lo
és una finca particular. Eh?
Tranquils.
Sí. No oblidem mai que és una finca particular.
És que és un nen de 2 anys. I pobrecito no deve estar en vida. És impossible.
Sí, però és una finca particular, no propietat privada, eh?
Pues el responsable tiene que pagar, ¿eh? Esto no puede ser.
I tants mitjans, és lògic, perquè hi ha la vida d'un nen que...
Bueno, este nen
a la mentalitat, a la ment de tothom està que... amb el fred que fa i el camp d'una setmana i pico...
Impossible.
És difícil que pugui sobreviure.
No,
i a més,
no, és molt difícil.
Possible,
amb
possible.
Una caiguda... Amb una
yo
caiguda...
le hasta deseo que ya esté en el cielo, pobrecito. No,
però tota aquesta demostració de mitjans i tal... O jo sóc molt, molt mal pensat o veig cortines de fum a tot arreu, eh?
També,
perquè
ser.
Després de la pressió que va haver d'Andalusia, han passat aquesta cortina i ja no se'n parla.
Sí, és veritat, se habla menos.
Claro.
Sí.
Sí.
Bueno, això és la manipulació potser de la premsa sí. i dels mitjans, eh? Això potser sí, sí que s'aprofita perquè els polítics m'he donat compte de que aprofita qualsevol cosa per fer la seva campanya, no?
I tant.
I ara han dit, mira, ara això ens anirà bé. No vull dir que això sigui provocat, però diran, bueno, ara això va bé, i els diaris que parlin d'això, i sí. bueno, això que dius tu, sí, sí.
No, i el més bo del cas és que, com que ara ja no sabem si les notícies són autèntiques o falses, sí. inventades o,
bueno,
o històriques, doncs
que...
embolica que fa fort.
Tenemos que agudizar es que nuestro sentido crítico.
Es
que
aquests pares ja han perdut
crítico.
Un fill anterior, eh?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Sí.
sí. sí. sí.
I el xoc que tindran quan el rescatin, tant de bo que estigui viu el nen.
No, és impossible.
Però tants dies sense menjar, sense beure, a lo millor està cap per avall, No sé com sortirà aquest nen.
N'hi ha que diuen que ja en la mateixa caiguda ja va morir.
Claro,
n'hi ha que diuen que això, home, dintre el que cap, quasi hauria sigut el millor, no? Sí. Perquè el patiment durant diversos dies...
I a més està colgat perquè va haver desprendiment de terres i són tan compactes que no les han pogut...
És molt complicat.
Molt complicat.
Però és que a més era...
Si està desmuntant la muntanya, de més.
Un forat de 25 centímetres de diàmetre només, que vull dir, això és que allà hi passa just el cos d'un nen de 2 anys, però un de nosaltres no hi passaria per allà, no?
No passaria.
No poden accedir.
Per tant, és impossible que emparedat d'aquesta manera pugui sobreviure.
A trossos potser a mi passaria el millor el cap, però la panxa no, eh?
No, la cama sí que t'hi pot passar.
Home, la cama sí,
però...
Però
estàs caminant i et quedes enganxat a dintre amb la cama.
Sí, però la cama
i prou. I te puedes también romper algo.
Clar, et pots trencar.
És que no puede ser que dejen esto así. Es imposible eso. Yo les pegaría un...
Bueno, suposo que ara judicialment pues, anirà sortint tot i el que sigui responsable d'això, doncs suposo que...
Diu que per roda també n'hi ha,
haurà d'assumir.
Sí.
En el campo sempre hi ha.
Sempre n'hi ha, clar. I... Bueno, i a Barcelona hi ha algun túnel de metro que encara està obert, esperant que continuïn les obres, eh?
Sí, bueno, aquests... Clar. Sí.
Però clar, si
això suposo que és... un sondeig per a veure si troben aigua, no? Deu ser... Un...
Sí,
perquè
sí.
90 metres de profunditat ha de ser
petroli,
que...
O petroli.
Bueno, no. Sí, potser sí. Potser sí.
Ja voldria Espanya trobar petroli. S'acabarien molts problemes d'Espanya si trobessin petroli.
O se complicaria todavía más.
Bueno, clar, recordem que el nen va caure el dia 13, o sigui, el diumenge...
No, és impossible.
Ahir va fer una setmana, sí.
Fa més d'una setmana, també expliquen que, segons publica El País... En la seva edició online, diu que la perforadora va començar a excavar el dissabte, aquest túnel vertical paral·lel, per veure si... I el diumenge diu que havia arribat a 52 dels 60 metres de profunditat que necessitava. Que, clar, es va continuar tot el treball, tota la nit, fins a arribar als 60 metres, i ara deien que es requeririen unes 9 hores més...
Imagínate.
Per poder fer els treballs.
És impossible.
Com és que han de baixar uns miners pel forat aquest i llavors continuant amb horitzontal fins a trobar...
I altra cosa, quizá me equivoco, ¿no? Quizá me paso, pero un niño de 2 años hay que estar encima, ¿eh?
No, Cristín,
hay que vigilarlo, ¿eh?
No, pero yo creo que estaban paseando y se le escapó de las manos, ¿eh?
No sé si van dir que la mare... que la mare havia entrat, no sé què, i que li va dir el pare que el vigilés un moment, no sé, sí, em vaig sentir, que... però... No,
2 anys són 2 anys, eh? És un bebè, és una cosa...
Sí, amb prou feina si sap caminar, eh? Perquè,
exacto,
que, bueno...
Bueno, sí, 2 anys, poc... tot el mundo camina.
Sí, camina.
Però...
Anda,
perdón.
Però amb molta dificultat, clar.
Tan petit duria ser que ha passat
pero
per un forat de 25 centímetres.
Pero tienes que estar
ahí,
que estar pegado a él, eh?
Bueno, pero tú a lo mejor
en
vas
el campo,
andando...
además.
No? Vas caminant i en aquell moment se't deixa de la mà
allò
que volen córrer davant teu, res. I en aquell moment se li va anar cap a baix.
Sí, sí, això és molt fàcil.
És fàcil de que passi.
És un accident.
Perquè, a més, és el que diu l'Octavi, els nens
però
van on està el perill sempre.
Nunca és de més, eh?
Els nens petits tenen com un imant amb el perill, eh? Sembla que vagin directe als al perill sempre, eh?
Sí. Bueno, aquest país, com sempre, reacciona quan hi ha hagut una desgràcia. No hi ha hagut mai previsió,
allà,
res.
Dos partes, eh?
Ara, mira, ara hi haurà una espècie de fòbia pels forats.
Sí. Nadie saldrà al campo.
No, i ara aniran tapant-los, no? Però ara passa una desgràcia abans. Clar.
Esperemos.
Sí, és igual que els semàfors, no? Quan hi ha uns quants morts, llavors posen el semàfor, no?
Sí. Sí.
Bueno, la Nacional 340 ja poden haver morts que ni posen passos a diferent nivell, ni la desvien, ni res, eh? Estem al país també d'on... Ala, viva la Pepa.
Sí.
El sol.
Bueno. La negligència.
Sí.
Doncs, malauradament, tornarem a parlar d'aquest tema segur la setmana vinent.
Sí, suposo que sí.
Ara anem a un altre tema, perquè els taxistes també estan en guerra, eh?
Sí, sí, aquests estan en guerra ja fa dies.
Ara mobilitzant a tots els taxis de Catalunya, perquè, doncs, amb l'objectiu aquest de tallar la Gran Via i altres d'això... Y voy a decir que estás...
Yo no, a ver, lo entiendo, pero no lo quiero entender. O sea, estamos en el siglo XXI y competencias ha de haber. Ha de haber. Eso se ha de diversificar y el consumidor, el cliente, tiene que poder elegir. ¿Verdad?
Claro.
Es que siempre han tenido el monopolio.
Es que hay muchos también, Cristina, es imposible.
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Yo es como lo veo yo,
Cristina,
que
aquí...
tienen que evolucionar,
Sí, sí, amb això estic d'acord, perquè ha passat amb totes les feines, no solament amb els taxis, perquè amb tots, les agències de viatges, i hi ha molta gent que...
La banca mateix.
La banca, des que hi ha internet, doncs, és el debat de sempre, de que s'elimina la persona per les màquines i tal. Però bueno, això és una altra història. Però el problema d'aquí és que els taxistes, els tradicionals taxistes, van haver de pagar una pasta molt important, que de la qual es va beneficiar l'administració, de la qual
es va
beneficiar.
A veure, Cristina, espera que acabi.
Sí, però i...
Cristín,
no, però pensa que hi ha taxistes d'aquests que es van hipotecar tota la vida per pagar aquella suma importantíssima de diners. I ara arriben uns senyors que, clar, a veure, que et dono tota la raó, no dic que no tinguis raó, clar que sí, però ara arriben uns senyors que no han pagat res i es posen allà a fer una feina i hi ha uns senyors que han dit, escolta, jo tenia uns drets perquè a mi em van donar, amb aquesta llicència em donaven uns drets d'una exclusiva i, bueno...
Octavi, les coses, quan estan mal fetes, tard o aviat, peten.
Aquí vaig jo.
I les llicències no són propietat, són concessions administratives.
Sí, 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 sí.
Que hi havia, que es va muntar una màfia, jo me'n recordo fa
temps,
que se les venia.
Són mafiosos.
Hi havia algú que li donaven llicències i se les venia. És com els traspassos de les botigues de lloguer.
Exacto.
Vull dir, hi ha gent que estava de lloguer i es traspassen la botiga i el negoci, però, clar, si el que ve després li cancelen el contracte, què fa amb el traspàs
que pagar? Però la responsabilitat és de l'administració, no de les noves empreses que surgen per tot
això. Aquí vaig jo.
I ningú pensa en l'usuari.
Exacto.
Clar, si els taxistes estan en crisi, que es faci mirar també, les tarifes són cares. És un servei
públic. Són molt cares.
El que passa que van pagar milions, perquè de pessetes.
Fins a 150.000 euros es veu que han arribat a pagar.
Sí, sí.
Bueno, però nosaltres no som els responsables, ni Uber, ni... No.
I a veure, és que estem en una època que, clar, la llibertat que té la gent d'actuar a través d'internet i aquestes coses, pues, porta fins aquí, sí, sí.
Hi ha violència, hi ha uns que són molt violentos.
I jo dic una cosa, si el transport públic funcionés bé, a Barcelona sobrarien taxis.
Sí, això també ho diuen.
Hi ha més taxis a Barcelona que a París, per exemple. Tu coneixes a París el problema que hi ha per trobar un taxi a la nit.
Bueno, ahí hay Uber también en París,
Sí.
Però no, ahí está reacción.
I no estan en peu de guerra amb Uber?
No.
Bueno, han tingut els seus problemes, també.
Sí, però ja està.
Bueno, perquè allà potser no van haver de pagar aquestes llicències tan cares.
Supongo que no.
I llavors ja no tenen aquests drets.
La responsabilitat viene de donde viene.
Clar, per què es pagaven aquestes llicències tan cares?
Exacto.
Ara, jo els taxistes, realment, els he vist protestar quan hi havia una manifestació d'aquelles que surten al carrer amb megafonia i pitos i demés, i els taxistes es posen histèrics perquè els ocupen la via pública. Però quan l'han ocupat ells, l'usuari és la víctima. Jo sóc usuari de taxi. L'agafo només en casos d'extrema necessitat. I puc dir-vos que en els últims 2 anys l'he agafat només un dia que arribava tard a la clínica. I un trajecte de 6 quilòmetres em van clavar 14 euros.
Exacto. I que
vale, pues tu penses...
Que destrocen los coches de la competencia, eso me parece realmente una vergüenza.
Una
vergüenza.
Fins a l'extrem de que el que hauria de ser una demostració pacífica, procurant no irritar la víctima final, que és el consumidor.
El consumidor, exacte. Imagina't.
Sí, sempre hi ha bandes incontrolades. Sí.
Però són tot arreu.
Sí, sí, clar.
Más todavía hoy.
I tu els sents parlar als portaveus i sembla que surtin de Vox. Ho sento, però és el primer que vaig pensar, jo.
Sí.
Vaig sentir un taxista l'altre dia que s'estava expressant amb tot el dret del món, però semblava sortir del Vox d'Almeria.
Jo me'n recordo encara quan vivíem a Barcelona, que vaig agafar un taxi, que encara estava viva la meva mare, i ja m'ho va explicar això, el noi.
Sí.
Ja m'ho va explicar, que hi hauria problemes, perquè llavors començaven a estar els Uber,
i hi ha molts taxistes que són víctimes, són nois joves, per exemple.
Que han agafat una llicència, que
s'han quedat sense feina, amb la indemnització han comprat una llicència a termini, s'estan pagant, perquè alguna cosa han de fer, alguna cosa han de treballar.
Jo crec que també n'han donat moltes.
El problema és que la cosa s'està estenent molt. Avui Barcelona està col·lapsada totalment, eh? Les últimes notícies ens diuen que la Gran Via, Diagonal i tot... clar, resulta que llavors el trànsit està aturat. La gent no pot agafar els autobusos perquè tampoc no corren, no circulen.
Però què quieren?
És una... Jo diria que no sé, perquè la Generalitat ha fet un decret en el qual no estan d'acord ni aquests de Uber ni els taxistes.
Sí,
claro. Sí. I ara tots protesten, cada un per la seva banda.
Els de Uber...
Per una banda hi ha els taxistes que protesten i per l'altra hi ha els d'Uber i Cabify que protesten.
Els d'Uber els podies concertar per telèfon. Sí. I aleshores la reglamentació de la Generalitat, el que han improvisat a últim moment, és que necessites 15 minuts com a mínim de temps perquè et vingui el taxi que tu contractes
llegue
pel telèfon mòbil.
Sí, sí.
Llavors els taxistes queixen que hi ha radiotaxis que també triguen 15 minuts a arribar.
Clar.
I demanen, em sembla que un dia, amb un dia d'anticipació.
Per favor.
Però bueno, ja estem a lo mateix. Si tu consideres que un taxi d'Uber et pot donar un servei més econòmic...
Més ràpido.
Sí. És que també els taxistes que s'ho facin mirar. Hi ha hagut molts casos d'abusos. Sí. Vas a l'aeroport i et cobren fins i tot per respirar.
Sí, sí.
Per cada maleteta, encara que portis la maleta a sobre, et cobren un bulto.
Sí.
No, però la cosa és que s'està estenent, perquè avui Madrid ha aparegut sense taxis. No sé si ho heu llegit, Madrid. I aquí a Barcelona estan arribant taxis de Sabadell, de Puigcerdà, de les Terres de l'Ebre, de Lleida... És que la cosa s'està fent una bola molt grossa.
És que els que s'han manifestat a la Diagonal, que han tallat pràcticament la Diagonal, o l'han congestionat, són els d'Uber, són els altres.
Clar, ja t'ho dic, per una banda hi ha la manifestació dels taxistes i per l'altra els d'Uber i Cabify, que són els de la BTC aquests.
Bueno, hay que ir en bicicleta, ya está, punto.
Exactament.
Y dejarlos tirados todos.
Adaptarlos.
Sí.
Que la Generalitat els hi doni unes facilitats per adaptar els taxis, perquè tu i jo, que hem viscut a Barcelona, i tu i hem tingut el problema dels pares en cadira de rodes, jo he tingut el servei de taxis de minusvàlid i només n'hi ha 9 en tota Barcelona.
9?
Per tant, tu et venen a buscar a casa...
Cadira de rodes,
eh? Cadira de rodes, vale? Però la tornada tardes 4 hores en rebre aquella persona un altre cop,
eh? Madre mia.
Clar.
Perquè, clar, el mateix noi et diu que adaptar-lo és caríssim, no els hi donen cap ajuda, tampoc. Pues,
hay que actualitzar tot això.
El que com a ciutadans no podem tolerar és la xuleria d'aquests, que ara diuen que boicotejaran el mobile.
Sí.
Ja sabem que hi ha una campanya perquè el mobile marxi de Barcelona i a ser possible aterri a Madrid. Això ja fa molt temps que
s'està dient. Esto es muy mala uva, ¿eh? Todo esto, yo lo siento.
Ara, precisament, ara ho fan i amenacen a l'Ajuntament de Barcelona a mobilitzar-se contra el mobile. Que s'ho facin mirar, eh?
Però què piden, exactament? Què piden? No, que desaparezca?
Bueno, eliminar la competència i seguim el monopoli.
Estan locos.
Com
va desaparèixer?
És que avui hi havia unes declaracions...
No, jo diria que estan desesperats.
Del conseller de Territori, del conseller, i dient és que no sabem com arreglar-ho, perquè és que això no té solució.
No.
I això que diu l'Antoni, que li fa por de que la cosa s'allargui fins al mobile.
Sí,
i llavors, si
ho han dit ells, que estan disposats a boicotejar el mobile.
O sigui, però el mobile falta un mes, eh? Comença el 25 de febrer. O sigui que ja preveuen que possiblement abans del 25 de febrer no s'hauran posat d'acord. Perquè és una cosa molt difícil, perquè si fas una cosa, descontenta els altres. Una cosa que contenti els altres, descontenta els altres. O sigui, és una cosa molt difícil.
Tampoc se puede hacer sin
és que
cosa.
És molt difícil.
A més, ara hi ha la temporada dels creuers d'hivern.
Sí, sí, és difícil.
La temporada de les compres, que hi ha molta gent que ve a comprar,
pues turistes. Que trabaje Uber
sí,
i que nosotros hagan
molt. Venen el mobile i les grans fires. Home, no? I Barcelona viu del turisme, ja...
És que els de Uber no s'apedrean. Salia una xica...
Ja lo sé, no me parece correcto. És horrible, horrible. Me parece horrible.
El problema més greu és que no hi hagués una manipulació política perquè el conflicte s'enquisti, no? I duri fins al mobile, això que deies tu ara, i que els del mobile s'emprenyin i diguin, doncs marxem de Barcelona. Però el problema és que aquest problema també es pot produir a Madrid, si ho porten a Madrid,
bon,
cuidado,
foc,
eh? Perquè llavors hi haurà els de Madrid, que també passarà igual, perquè aquest problema és a tot arreu.
Però els taxistes de Madrid mai han amenaçat amb boicotejar IFEMA i les grans fires madrilenyes.
Això
només
tienen.
Ha passat aquí, eh?
I una de les solucions no seria, de part de l'administració, alguna indemnització?
Sí, però...
Els taxistes.
Sí, però per què hem de pagar el ciutadà? Administració vol dir que pagues tu.
Clar.
Per què hem de pagar nosaltres?
Però ja veràs com no hi ha
per què hem de pagar
solució?
Nosaltres la compra d'una llicència
pues mira,
a un preu exorbitant?
De fa uns quants anys.
I que anar passant de mà en mà.
Segurament la ciutadania se'ls hi tiraria a sobre. Ja. Perquè diria...
Però algú
empleant...
habrá que
hacer. Sí, ja, clar.
Jo coneixia un taxista que al final es va fent dues llicències, una per ell i una pel seu fill, i deia, pues mira, la meva és el, diguéssim, el meu estalvi per la jubilació.
Sí, pues mira.
Perquè després la volia traspassar amb una altra persona.
Es que es, todo eso es abuso de poder, pero es culpa de la administración, de nadie más.
Culpa d'administracions anteriors, perquè a partir d'ara pues, segurament les coses es pensaran d'una altra manera, i ja no hi haurà aquestes llicències abusives, però en un moment donat va ser així, i llavors és un error que l'estem pagant ara.
Exacto.
Nosaltres no sé quina solució podem tenir, però de moment som víctimes.
No, no, clar.
I ara jo no sé com
tornar a Barcelona. I hacen cualquier cosa.
El món està evolucionant a causa d'internet i d'aquestes tecnologies, però clar, ara ens hem d'adaptar i sobretot pagar els errors. Errors que en aquell moment no eren errors, però ara ho veiem com un error perquè la tecnologia ha avançat d'una altra manera.
Ja no encaja.
I el nostre cervell s'ha d'encaixar a les noves tecnologies.
Vinga, el que sí que no podem encaixar de cap manera és la violència de gènere, que ja està bé.
Espantoso.
El que no es pot fer és passejar...
Què està passant, no?
...uns gossos i que et violin...
Pues que portem una morta diària.
Eso parece que, home, por hablar de ello...
Set dones, aquest 2019.
Más, no? Por hablar de ello...
Cuidado, parece... que el ritme que
es
que
portem... horrible,
No, no, i que les noies no poden anar soles, ni aquesta última de Melco, o Yelco, no?, de Madrid.
De Meco.
De Meco,
sí.
Passejava els gossos...
Una noia morta, sí.
Una noia morta, sí.
Ara hi ha més, o sigui, algú diu no, és que ara se sap i abans no se sabia. Jo crec que no, jo crec que ara hi ha més
casos.
Sí,
hi ha més casos,
no? Jo crec que sí.
I què passa? Quina solució hi ha aquí?
No sé.
Això, la solució és a llarg plaç.
És dir, els experts,
la educació,
no?
L'educació, jo què sé.
Això, Cristina ho acaba de dir.
L'educació és molt important.
Mira els casos que hi ha de nens, que abusen de nenes, als instituts.
Clar, perquè ho veuen i copien.
Hi ha aquell cas d'aquella nena que van abusar un mes sencer d'ella, fins que ho va dir els pares.
Sí.
Vull dir, nens de 13, de 12, dius, mare meva, és que on estem arribant? Doncs
pues ahir.
Aquí és això, a llarg plaç, i com diu la Cristín, l'educació... Això és el llarg plaç del que jo parlo, que s'ha de començar des de l'escola.
Claro, aprender a respetar...
I coses devastadores, com lo de la sentència de la manada, una vegada més. Això ha fet molt mal a la societat, per favor. Sí. Sembla que els hi hagi donat una llicència, el que es diu una patente de corso.
Bueno, perquè les mentalitats d'alguns jutges pues, venen d'èpoques anteriors, també, i bueno...
Perdona, però jo com a ciutadà penso que aquestes jutges no estan capacitats per impartir justícia.
Però ahí estan.
El ciutadà ha de creure en la justícia.
Això ho decideixen els ciutadans?
Ahí estan.
Els ciutadans decidim els jutges?
No, en absolut. Bueno, en teoria sí. En teoria sí, nosaltres som els sobirans del país.
Sí,
el que passa que no ens deixen exercir la sobirania. Si no ens deixen ni expressar l'opinió en forma de referèndum, com vols que...
Teòricament, sí, perquè els elegeixen els nostres representants, però resulta que els nostres representants, quan ja els hi has donat la patente, i llavors fan el que els hi dona la gana. És una mica el que jo deia l'altre dia, i que la Sònia una mica més hi es mareja. Sí, que vaig dir, els partits que diuen ara, vosaltres ens voteu cada 4 anys i tranquils, i no us preocupeu de res més, que nosaltres ja sabem el que s'ha de fer. Bueno, si els hi donem aquesta carta blanca i ells poden fer el que vulguin...
I el pitjor és no anar a votar.
Anomenen els seus jutges. Sí, bueno.
El pitjor que pot fer el ciutadà, i això a mi m'està alarmant moltíssim, és inhibir-se.
Clar, perquè passa...
Jo no vull posar la ràdio perquè no me'n vull enterar de les notícies.
Yo
això
no
ho hem sentit tots.
Bueno,
no pot ser.
Com, no entiendo, no quiero saber.
Com anar el dia de la votació, expressa't, l'única... tal com estan les coses, l'única vegada que tu pots exercir el teu poder és depositar un paperet dintre d'una urna.
Sí, i el que ha costat llegar allà.
Sí,
lo que
ha costat moltíssim. Homens i dones. Ha costat moltíssim.
Tiene mucho valor,
s'ha de votar amb total voluntarietat i decisió.
I sobretot responsabilitat.
És un dret i una...
Tendría que ser obligatorio, ¿eh?
Sí, hauria de ser obligatori.
Hay un país nórdico donde es obligatorio.
Però n'hi ha molts que tu has de presentar el certificat de votació. Clar, el que passa, estem sempre el mateix, si la votació es fa en un dia laborable, ho pots exigir, Hi ha un mecanisme per controlar-ho, perquè tu has de demanar permís a la feina per votar. Però si l'elecció es fa en un diumenge, un dia laborable, hi ha un dia que no sigui laborable, l'Estat no pot exigir-te anar a votar.
Però pots votar en blanc, si quieres.
Que passa que...
No, pots anar a votar en blanc, un vot de càstig.
Ja està.
Però jo us diré una altra cosa, també. Torno a el que deia la Christine, l'educació de la gent.
Sí, l'educació.
Si el teu cervell ha estat rentat per aquests discursos xenòfobs, masclistes, homòfobs i tot això, i estàs veient unes determinades cadenes de televisió que et diuen les coses al revés, i totes aquestes coses, la decisió a l'hora del teu vot, quina ja pot ser, també? Cuidado, eh?
Pero nos tenemos que despertar a nivel analítico, crítico, el criterio propio es muy importante.
Educació, educació.
Uno ha de pensar por sí mismo.
O sigui, l'escola, avui en dia, l'escola, no hi vas a aprendre quina és la capital de Venezuela i si los Montes Urales són a la República. Tot això ja ho pots trobar per internet. Totes aquestes coses les pots trobar. Per internet pots trobar tot, sobre alimentació, sobre tecnologia, sobretot. A l'escola t'han d'ensenyar a pensar, a ser tu mateix, a entendre el que llegeixes,
a ser persona,
a saber-te expressar, una sèrie de coses que jo penso que l'escola hauria de tenir en compte i començar a pensar, i que la gent pogués pensar per si mateix,
pues sí,
no per escoltar el que t'estan dient uns senyors que vés a saber si ho fan per interès propi. No?
Octavia, et felicito, perquè tu has posat el dit a la fam una vegada més.
Una vegada més. No?
La gràcies, gent no
Antoni.
Pensa...
Recorda-m'ho per Nadal, això.
La gent prefereix seure davant de la televisió...
Amb el pernil.
A veure el programa que la Sònia no veu mai, que hi ha un senyor fill d'una cantant molt famosa a aquest país, que no sé si està en actiu o no, però bueno, sembla, que omple hores de televisió explicant que era drogadicte.
Ah, sí, m'he enterat d'això.
Sí, el fill d'una famosa cantant i tonadillera espanyola omple hores de televisió explicant que era drogadicte.
Home, s'ha de ser molt valent sortir a la tele per explicar això, eh?
Bueno, has de guanyar diners. Aquest senyor ha anat a la televisió a explicar aquesta història. No sabem si segueix enganxat a la droga o no, no ho sabem.
No, va dir que es va sortir, no?
Això és el que diu ell. Ah,
i està amb la dona, també.
I això es ven, i es compra, mira, i es mira, i la gent no pensa. La gent només mira la pantalla tonta.
Mira,
quin reflex pot tindre això a la societat? Ah, doncs mira,
però
jo també vaig a provar-ho. Ja que aquest s'ha desenganxat i està bé, vaig a provar-ho.
Però, Antonio, puedes mirar, escuchar lo que quieras.
Vas a pensar.
Pero tener tu criterio.
Claro.
¿Qué estoy mirando? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Ya está.
Ya está.
Sí, però com que aquí no tenim una tradició de cultura política ni de pensar per nosaltres mateixos, anem a lo fàcil. I lo fàcil què és? Pues veure aquests programes.
Sí.
I això no és ara, que hi ha Telecinco i aquestes...
És voyeurisme, muchas veces.
Quan hi havia una sola televisió, ja va començar això, perquè ja només n'hi havia una. Aquí baix al Museu de la Ràdio, hi ha una ràdio de l'època de Hitler, que una ràdio, un aparell de ràdio que Hitler repartia a tothom gratis, però que només es podia
sentir
una emissora sola,
no?
I era la seva emissora de propaganda. Bueno, doncs, Espanya, des de la Guerra Civil, o suposo que abans, però ja no ho sé, però suposo que també, doncs només hi havia aquest discurs del que jo deia abans. Vosaltres ens voteu d'aquí cada 4 anys i no us preocupeu de res més, que nosaltres ja ho farem tot.
Però enllaçant amb
el
que deia...
Ja sabem el que us convé. Ja està.
Avui quines notícies arriben a la gent? Violència de gènere.
Sí.
Violacions
mucha
de
violencia.
Menors.
Mucha violència.
Sí, violacions de menors. Consum de drogues.
Sí.
El joc. La ludopatia. Ostres.
Les pel·lícules.
Bueno, en tot cas, l'última dona assassinada va ser divendres. Com comentàvem, aquesta noia de Meco va ser el dimecres.
Joven.
La de Meco, 25 anys tenia.
Déu-n'hi-do.
Passejava els gossos. I llavors divendres, un home que ja havia matat a trets a la seva parella l'any 2003...
La jutge, l'abogada.
Va assassinar a una altra dona.
Que estava per la calle otra vez,
que
claro. Normal, també.
A Saragossa ha passat, estava casat amb ella i havia sigut la seva advocada que va defensar, doncs, el primer cas.
Sí.
Tela, també, eh? Llavors tela, ella es va suïcidar. Llàstima que no ho faci abans.
Sí, sí, sí.
Mai, la mai ho fan. Verdad,
però no. Fan abans, clar.
Tiene que llevar con él lo suyo, como dicen.
Lamentable.
Quantes dones portem, Sònia?
7, amb el que portem d'any.
Imagina't, eh?
Imagina't, no hem, no hem ritme... terminado el mes de enero.
Tela, eh?
El ritme és trepidant, eh?
Tela, tela.
Vull dir, sí,
tela. Según Vox, no, esto es equilibrado entre víctimas masculinas y femeninas.
Sí, sí, clar.
Te'n dones compte de la perversitat de l'ideari de Vox?
Sí, claro.
Perquè però... estan venent un missatge com si amb ells això no passaria.
Mm. Sí.
És grave, és grave.
I la gent que està desesperada o que no pensa s'agafa un clau ardent.
És que jo oigo gente que dice que van a arrasar.
Jo pregunto... No
a mi fa molta por, eh?
La meva pregunta és...
Vinga, ara ja parlem de Vox, no ho veig?
No,
ja hem passat
només no, això, no. Amb la violència.
No, sí, sí,
la violència,
Porque la violència de género tiene que ver...
Només pregunto, quantes dones d'Andalusia han votat Vox?
No sé, però el dia després es manifestaven protestant.
Perquè la dona que ha votat aquesta campanya...
O no han votat.
O no han votat...
Faltaven 700.000 votants.
Sí,
bueno. O no han votat, o perdona que t'ho digui, no s'ha llegit el programa.
Bueno, això és el que dic jo de la consciència del ciutadà.
Ningú perquè la dona va enrere programes.
En aquest programa.
Ningú llegeix els programes. Ni els programes ni res, eh? Perquè la gent avui dia no llegeix ni els diaris, tampoc, eh?
Ja.
Ni, i ja no diguem...
Socorro.
A la biblioteca llegir. No. Això ja...
Esto es muy preocupante.
Això és preocupant, eh?
O sigui, es que és preocupant.
Perdona que ho digui tan directe, però és que ho sento així, no? Jo, el problema és que el que estàvem dient, que és un problema d'educació, vale,
sí,
i això és a llarg plaç, vale, però és que el problema és que encara no ens hi hem començat a posar ara. O sigui, si em diguessis, bueno, és que ara ja ens hi hem posat i ja, d'aquí uns anys ja recollirem els fruits. Què va? És que encara no hem començat a posar-nos-hi.
És que lo que se pide en una democràcia és que el ciudadano sea responsable. Y parece que lo entendemos al revés. O sea, una democracia es, pues, yo me desintereso de todo.
Voto
de vez en cuando.
4 años y fuera.
Y ya está. Pues no, no es esto.
Bueno, es que
si el día de la votació plou, no surto de casa.
No es esto.
No es eso.
No. Hay que participar, hay que concienciarse, responsabilizarse.
Tu tens criteri de ciutadana.
Bueno,
vinga, què passa amb el senyor Casado?
El senyor Casado.
Bueno, jo és que...
La marioneta.
El trio
calavera. Jo no sé, llegia avui les portades i al·lucino una mica, eh?
Al trio.
Sincerament. Sí. La Vanguardia. Casado demana al votant de Vox que torni al PP per unir Espanya.
Està mal de la cabeza.
Converteix Catalunya en l'eix de la seva estratègia.
Clar.
Cinema El Periódico de Catalunya. No existeix el senyor Casado. El punt avui... Ai, l'ara, perdó. Tampoc existeix, els seus comentaris. El punt avui. Casado promet més duresa a Catalunya per recuperar vots. El líder del PP vol alliberar Catalunya amb un 155 total il·legalitzant partits i insta el votant de Ciutadans i Vox a tornar.
Bueno, bla, bla, bla.
A part de consciència, el ciutadà també el que ha de tindre és memòria.
Sí, claro.
I en recordar-se'n de les coses.
Claro.
I... ha sortit darrere el senyor Casado i aquest... Abans, aquestes notícies no interessaven, se les mira tothom, també, eh? Però qui està darrere del senyor Casado?
Exacto. ¿Quién hay ahí?
Bueno, el senyor Casado és una mica un
titella.
Un iluminado. Un titella.
Con perdón.
I el senyor que manipula els fils, ja sabem qui és. Et deixo que ho diguis tu, va.
No.
Digue-ho tu, que ja tots ho sabem.
És un iluminado.
El senyor Bush fill li deia Ansar.
Sí.
Ansar, sí. És un senyor que ens va portar una guerra...
Sí.
Per voler ser president de la Comissió Europea. I això, aquesta broma, ens ha costat 30.000 milions d'euros.
Sí,
i és
mira.
El senyor que ha fet que els nostres fills mai més es puguin comprar un pis. Aquest és el senyor Aznar i la seva fantàstica política econòmica. I el seu braç dret està en aquest moment debatint-se a la presó per xoriço.
Però mira, este senyor, psicològicament...
Oi, Antoni, com estàs?
No, naturalment... Hem de dir-ho tot.
Considera que tiene una misión.
Té una misión, sí.
Entre comillas.
Té una misión,
cuidadito, cuidadito aquí, eh?
Sí.
Psicològicament és així.
A darrere del senyor Aznar, cal dir, hi ha unes sigles que diu FAES.
Exacto.
Investigueu qui és FAES. Aquí hem parlat del Pequeño Nicolás i molta broma, però Pequeño Nicolás era el jefe de les joventuts de la FAES.
Mira, perdona, jo el dissabte estic veient 14 La República,
sí,
que és una sèrie molt bona,
sí,
i quan la mires et posen una mica els pèls de punta, sí, perquè no s'ha canviat gaire.
No. No, i darrere de Vox hi ha el Junque,
todo cíclico,
que és una altra associació, institut religiós d'origen mexicà. I ja està, vull dir, no cal anar més lluny per pensar quines forces, quins poders hi han darrere d'aquestes sigles i quins personatges hi han que els representen. És això, simplement.
Sí, sí. Jo no sé.
És però... com a l'època de Franco i els ministres de l'Opus Dei.
Sí, sí, sí.
Que no hi va arribar a haver 6 més Carrero Blanco 7. I ells governaven Espanya. Era una finca.
Uh-huh. Sí.
Ara es fa és.
Penseu que el senyor que hi havia abans també era caudillo d'Espanya por la gracia de Dios, eh?
Sí, o sigui, ho va posar
claro,
les monedes.
Home,
sí, 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 sí.
O sigui que, clar...
Somos místicos.
Jo suposo que ells s'imaginen que estan aquí per salvar
sí,
la gent.
Nosaltres només som ciutadans. No cal que ens equivoquem. A darrere d'aquests polítics que es gasten fortunes amb els seus mítings i les seves comunicacions, hi ha poders interessats en manar i controlar el país i dirigir-lo.
Sí, i que seamos todos tontos.
I quan se'ls va la mà, la cosa es diu corrupció. I ara Espanya està en un problema de credibilitat mundial per culpa dels processos de corrupció.
Sí.
Corrupció que paguem nosaltres.
Clar.
Quan un banc com Bankia té un forat tremendo perquè tothom hi ha ficat mà i ha funcionat per aquí i per allà, els nostres diners són els que han tapat el forat de Bankia.
Bueno.
L'altre dia a la policlínica vaig estar veient un tros del Gran Dictador, aquella mítica pel·lícula.
Sí, 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 sí.
I el discurs d'ahir del senyor Casado em recordava molt. Allò és que aquell discurs així com d'una persona boja.
Sí,
així,
sí, sí.
Que
quan visionari... el micro se li va
aixecar. José Antonio Primo de Rivera parlava de les glòries imperiales d'Espanya. Quan havien perdut l'imperi. Això és totalitarisme i és demagògia. Però darrere de la demagogia hi ha un objectiu, pues que és apoderar-se del país.
Esto es la locura del poder.
La locura del poder.
Però a mi el que...
I el enriquecimiento por el poder.
Sí, bueno...
Jo el que em fa estrany és que surti un senyor davant d'un micròfon, davant d'una multitud de gent, i parli de que ells netejaran el país quan perteneixen a un país que està totalment enfangat amb la corrupció, que ha sigut declarat pels jutges una organització criminal que s'ha dedicat a saquejar les administracions espanyoles. I diuen que seran els que netejaran el país.
Perquè és demagogia, tot és demagogia.
Jo és que no entenc... No, que ell ho digui, mira, però que la gent s'ho cregui. Aquest és el gran problema.
No, jo sobretot li demano al ciutadà memòria, memòria. La televisió pot ser dolenta, pot ser una eina que mal utilitzada pot fer molt de mal, però també informa. Jo m'he entretingut sempre a mirar programes polítics de la televisió i recordo quan a la comissió parlamentària va anar el senyor Aznar, que es va encarar entre ells amb el senyor Rufián, que van tindre un ripirrafe impressionant, i el senyor Aznar se n'havia oblidat totalment, ni coneixia el senyor Rato, ni sabia que s'havia casat la seva filla i que el casament hi havia anat al Correa.
Sí, sí.
No ho sabia.
No ho sabia.
Oh, si no ho sabia, no ho sabia.
O no se n'en recordava.
Pobre hombre, claro.
Home, Sònia, que hi ha fotos, Correa? Hi ha fotos,
Home,
no, vídeos, trucades, i fotos, hi ha de tot, Clar,
el que passa que, clar...
Poder no se'n recordava.
És el cinisme.
Evidentment, hi ha hagut una recomposició perquè els que dominaven el PP, diguéssim, la facció del senyor Rajoy, que es va fer amb el poder absolut després d'expulsar els ministres i homes forts i dones fortes del partit que seguien Aznar o que seguien a Soraya Sáenz de Santa Maria, és evident, el poder estava ahí. Doncs ha caigut, víctima d'una moció de censura que no l'esperaven, la seva prepotència no va imaginar que un dia perdrien el poder perquè al Parlament hi hauria una moció de censura. Llavors, els culpables som nosaltres, els catalans,
els
separatistes...
És que sempre som els culpables de tot, és que algú dubta.
Bueno, però som els útils, per lo menos.
Nosaltres som els dolents, els que apoyamos la moció de censura i els va treure del poder.
No,
els ha tret de poder la corrupció.
I encara hi ha un altre culpable, que era el senyor Rajoy, que era massa tou. Per culpa del senyor Rajoy, que era tan tou, resulta que els separatistes colpistes i les esquerres van tombar. El van tombar perquè era massa tou, no?
A mi el que em fa por és el d'ara, El de...
El Casado?
El Casado?
No. El d'Andalusia, eh?
Ah, sí.
Que viene con unas fuerzas...
El Moreno.
Aquest noi jovenet.
Moreno.
El Moreno.
Bueno, a mi em fa molta por, els polítics que tenen ganxo al parlar.
No tiene Moreno.
No, aquest no té,
Tiene. Y Casado tampoco, porque parece un altavoz.
Cuidado, no oblidem mai que va perdre molts diputats a les eleccions. No és un guanyador, és un perdedor. Passa que la societat andalusa s'ha revoltat i ha saltat la Susana, que tampoc... El Partit Socialista tampoc és un model de gestió andalusia.
Bueno, ¿y cuántos años? ¿40 y pico?
Sí. 36.
36, pues sí. No pot ser.
No, el que passa que també hi havia una corrupció de nassos. Sí.
Allà, bueno, clar, però s'instal·la...
Potser que som nosaltres els que hem de protestar. I més quan
No t'ho feguis.
La senyora Carmen Maura es permetia el luxe de dir que li feia fàstic veure com anaven diners cap a Catalunya
però
i tal.
Ara anem amb la Carmen Maura, ja?
No, tots els diners de la Comunitat Europea han anat per Extremadura i Andalusia. No, però Catalunya
perdona, és que a mi ja li fan fàstic això dels catalans, però no veu les deutes que havia tingut ella, eh?
Bueno, això és una altra història.
No, que s'ha tingut que vendre els Goyes i els Gaudí per pagar les deutes,
bueno,
eh?
Sí, però vull dir que aquesta dona ha llançat una idea que els andalusos ho tenen. Els catalans se lleven tot el dinero. No s'emporten els diners. Ells s'han emportat els diners de la Comunitat Europea.
És que és al revés.
I després de tants anys estan igual que estaven.
Sí, però és el que diu l'Octavi, aquesta gent que escolta aquests programes s'ho creu tot.
Ah, bueno, sí.
Bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos que despertar, a ver, un poco.
I la pel·lícula que està fent ara està financiada per TV3.
Sí. Ara penseu que el mes de maig, fins ara, només hi ha eleccions europees, que són importantíssimes i ningú els hi fa ni cas, i hi ha eleccions municipals. I fixeu-vos que totes les campanyes ja han començat i han sortit els pesos forts. Han arrencat molt fort les campanyes. Les eleccions són el mes de maig, però és que sembla que estiguem ja en campanya electoral.
És que estamos. Ja estem.
I perquè don José Mari surti del seu exili durat i prengui la paraula en un congrés, té la marinera com atacaran, eh?
Sí. Bueno,
el bo del cas és que no es parla de res dels problemes. L'únic que parlen és de lo dolent que és el senyor Pedro Sánchez i lo colpistes que són els catalans. I no es parla de res més. En tot el discurs, si va estar mitja hora parlant, només va parlar d'aquestes dues coses. Ara, dels problemes que té el país, això no se'n va parlar de res.
D'Extremadura també, només contra Catalunya.
Sí, bueno. Es van permetre de demanar que s'apliqui el 155.
És el precio de la independència. I ja està.
Una dèria amb això,
Sí.
Hay que pagar esto, claro.
Ells volen que treguin tots els governants catalans que no saben el que es fan i que són...
Bueno, ja fa molt temps el senyor Aznar ja estava parlant de recentralitzar una altra vegada Espanya i tota la seva política econòmica...
Hasta su ombligo, no?
Sí. Poder absolut al centre, ben controladet, ben a prop.
Hacia el ombligo.
Sí.
És que el programa de Vox ja diu això, també, eliminar totes les autonomies.
Tots els sistemes de comunicació, els AVEs, estan fets perquè des del poder s'arribi a les províncies i tornar amb el dia.
Cosa que...
És el sentit de l'AVE.
Cosa que jo també... Jo ja hi estic d'acord,
És com a París,
Jo estic d'acord amb això, Que s'eliminin les autonomies, i estic d'acord, clar que sí. I Catalunya i el País Basc marxar...
I que nascan les independències.
I ja s'ho faran, home, clar, perquè és que... Si ells accepten això, ja està bé, no?
És preocupant, però el ciutadà ho ha de sentir, i ha de pensar, i ha d'entendre el que estan dient. Y ha de llegir entre líneas.
Hay un trabajo personal por hacer, ¿eh?
Naturalment.
És que els que voten a Vox ja els hi deu semblar bé, no?, això, que s'eliminin les autonomies i que des de Madrid els hi dirigeixin i els hi diguin el que han de fer. Bueno, pues vale. Si és així, si això ja els hi va bé, pues allà ells. Jo no hi estic d'acord, però bueno.
Bueno.
És una època històrica, no és broma, eh?
Sí.
Vinga, més de política o ja ho deixem el tema política?
Sí, no, perquè hem passat de la violència del gènere a la política.
Sí,
perquè tiene que ver.
Vinga, deixem-ho ja. La Carmen Maura també ja hem parlat.
Sí, ja hem parlat d'ella, sí.
Doncs vinga, el senyor Villarejo.
Ui!
Veus, una altra cosa. Totes les xapusses, tard o aviat, s'aclareixen.
Sí.
L'última del senyor Villarejo... referint-se a l'intent de control del banc de Vizcaya Bilbao per part de Sacyr.
És increïble.
Jo recomano als lectors i als oients sobretot un llibre que és difícil de llegir, però que és molt, 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 molt aclaridor, que són les memòries del Mario Conde, el segon volum.
Ah, sempre lo dices, sí.
Sempre lo digo.
És fan, estan és fan.
Les claus de tot el que està passant ara. Estan les claus i ho entendràs tot.
Tot.
I el Villarejo, per exemple, ha destapat un cas que al seu temps la gent s'ho va prendre com una cosa que no té... Recordeu l'incendi de l'edifici Windsor a Madrid?
Sí.
Que si hi havia una persona corrent per dintre de l'edifici, que es va cremar amb estranyes circumstàncies, que s'havien desaparegut. Bueno, pues, el senyor Villarejo ja ha donat les claus.
Lo explica.
Sí. Estaven els arxius i tot una auditoria que havia fet la investigació del Banc de Biscaya a Bilbao per compte de... I clar, amb l'incendi de l'edifici es va cremar. Es va cremar aquesta informació.
Ai, quina casualitat.
Casualitat, sí.
Bueno, això ens demostra el que tots pensem, que ja sabíem, però que ara ja sabem segur, del control que hi ha el poder econòmic sobre el poder polític.
Un poder econòmic, un poder econòmic cert, a més, a prop del bando de Soraya Sáenz de Santa Maria, per cert, doncs volia fer-se amb el control del banc de Biscaya a Bilbao.
I el que va dir... Que el senyor
Mario Conde ho explicava amb el seu temps, ja.
Ja.
I el que va a descobrir, el que vamos a descobrir.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
moltes
sí.
pistes ens estan donant. Ja van començar les pistes amb el del Tribunal Suprem, aquella marxa enrere dels que havien de pagar els impostos de les hipoteques.
Sí, sí, sí.
Van dir que eren els bancs, al cap d'un dia van dir que no, que sí.
Al revés.
I llavors allà ja s'estava veient el poder econòmic, el pes i la força que tenia. Sí. No? Ara això ens torna a demostrar una altra vegada.
I ara ho entendreu tot, perquè el Banc de Biscaya Bilbao molt probablement sabia que hi havia pressions de tots d'alts nivells per ocupar, diguéssim, la gestió de la banca, ficar-se al Consell d'Administració a controlar-la. I què va fer, què duria fer el Banc de Biscaya Bilbao a l'afectat? Pues espiar el poder d'aquella època.
Ah.
És una part del joc brut de les altes esferes que existeix. Les clavegueres de l'Estat existeixen i la policia patriòtica existeix.
Sí.
I les clavegueres... I s'arriba a qualsevol mitjans.
Vinga, parlem del judici dels agents rurals. Recordeu que un caçador va matar dos agents.
Mm-hmm.
I doncs...
Sí, ara,
no s'ha avançat massa amb el tema.
Diuen que va ser... No, a veure si algú domina
en agenació mental. No, comença ara. Mm. Va haver un senyor armat que no tenia permís d'armes, l'havia caducat, que es va carregar dos agents rurals a Lleida.
Sí, hace tiempo ya de esto.
I sembla ser que, a més, els va rematar, perquè tenien dos trets, cada un d'ells. I aleshores ell mateix va trucar que havia hagut un accident i que havia dos agents rurals que estaven morts. I la telefonista ho deia, diu... I com es diu? No, los he matado. Va dir-ho ell.
Però ja
se sent la veu, està...
Jo sense saber...
La transcripció.
Està bien de la cabeza? Sense...
Bueno, ara la defensa alega que era un cas de negenació mental i l'acusació demana 50 anys.
Podria ser, no?
Aleshores...
Però el cas és que això fa dos anys i que els agents continuen anant desarmats.
Sí, desprotegits.
Que potser caldria fer-se un plantejament
sí,
aquí.
Sí, clar, no? Però Sònia, també és un cas puntual, és un senyor que duria a perdre la xaveta o vés a saber quins problemes tenia.
Però és un cas puntual, però això no vol dir que no es pugui tornar a repetir.
Sí,
llavors més val ficar una solució a temps que no penedir-se després, no?
Clar, bueno.
Jo sense saber el que és, clar, és que el caçador sí que va armat. Per tant, el caçador va armat, aquest sí, no podem evitar-ho. Suposo que es devia embarallar i se li va anar una mica l'olla i va matar a un agent rural. Però, clar, hi havia el testimoni de l'altre. Per tant, també calia matar-lo, perquè si no...
No ho sabrem mai, però hi ha dos morts amb dos trets cada un.
O sigui que si va matar l'altre, m'imagino que va ser per no deixar cap pista, no?
Alguna venjança
No se sap.
No, una discussió. A vegades una simple discussió.
Igual va entrar en una finca que no havia d'entrar.
Per aquí no pots passar. Clar.
A veure, ensenya'm l'arma que no tens permís. Qualsevol cosa podia passar.
Això és el problema de les armes.
Sí,
són molt fàcils de... És molt fàcil matar amb una arma d'aquest estil. Molt fàcil.
Sí.
Bueno, i a Estats Units, que cada vegada la gent va més armada, no vegis tu per quin camí anem. Perquè tot el que passa als Estats Units, al cap de 4 dies ve aquí, eh? Així que ja ens podem preparar.
I amb zona urbana es mata la gent.
Vinga, que no tenim ja massa temps.
I amb zona rural, imagina't.
Anem a veure què passa amb el Brexit.
Ui, el Brexit, és una cosa.
Aquí hi ha una...
La senyora una...
Hi ha marro, eh? Hi ha molt de marro.
Sí.
Allò semblava el pati de l'escola, eh?
Sí, sí, sí.
El... Deu haver un sidral molt gros, perquè ara comença també... La... Demà comença la conferència de Davos a Suïssa, que tots els grans dirigents mundials estan presents. Mm-hmm. Si recordeu, l'any passat el monarca espanyol va fer un discurs i el van abroncar. Però, bueno, això és una altra història. Yeah. I aquest any, sent la reunió màxima d'economia mundial, falten el senyor Trump, el senyor Macron i la senyora May. No hi van.
¿Y por qué no va Macron? Porque está ocupado con sus alcaldes.
Segurament la senyora May té problemes alcaldes. Amb el Brexit i el senyor Trump no va perquè no li dona la gana.
I el senyor
no.
Macron
I per què
també
passa?
Té problemes, també.
Sí, bueno,
I per què passa?
Está trabajando mucho.
Però vull dir, a la cumbre econòmica mundial falten tres peixos grossos.
Sí, exacto.
Aquesta pobra dona, tela, eh?
Llavors, la pobra senyora May...
Una... Pobre, pobre.
Dejarà la piel.
A mi em sap greu, aquesta dona. Però està passant un calvari.
Sí. És que l'altre dia...
Aquesta dona s'ha guanyat el salari de primera ministra.
Sí, però que qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
Ah, no, sí, esclar.
Jo m'imagino que
ella... És una feina
ella...
tan improba la que està fent.
Sí, ella el que està fent és intentar defensar, encara que no hi cregui, però intentar defensar el resultat d'un referèndum que hi va haver. Ella va dir, escolta, la gent ha dit això, doncs jo ho vaig a defensar.
Pues això és.
I és la meva obligació i ja està. I té la meitat del seu partit en contra, també.
Sí, sí.
Però bueno...
Jo us ho vaig dir la setmana passada, aquesta senyora intenta sortir de la Gran Bretanya amb honor a Europa... negociant un Brexit més o menys tou i que no sigui dur per la Gran Bretanya, perquè ella considera que el resultat del referèndum és un error, però, clar, el poble sobirà.
És que és això és el que...
I aleshores ella intenta arreglar de la millor manera que pensa la sortida.
Però no.
La Gran Bretanya, com us vaig dir, és un país que sortirà d'Europa sense pagar ni un xavo. Europa, perdó, es baixar les calces amb el tema de la frontera. Per cert, ja hi ha hagut un
atemptat. La història d'Irlanda és molt complicada.
Ja hi ha hagut un atemptat a l'Ulster. Ja ha explotat
ja
un cotxe bomba.
Ja.
Casualment, això és provocitat. I el Brexit serà violent perquè la Gran Bretanya no voldrà pagar.
El cas és que el 29 de març s'ha de fer efectiu aquesta sortida.
Sí.
I ara ja es parla que diuen, home, com que hi ha el maig a les eleccions europees, home, que potser ho prorrogaran, però sembla ser que Anglaterra no vol prorrogar-ho la senyora May vol que el 29 s'acabi, sigui com sigui.
Sí, ella avui tenia que presentar otra posició,
otra proposta.
Sí, una altra proposició, i demà està a Davos. Però, clar, a Davos es trobarien tots els dirigents europeus. Ell no deu estar en condicions de presentar-se. A lo millor demà ja no és la primera ministra.
A saber, no?
A Anglaterra les coses van d'aquesta manera.
Sí, la moció de confiança la va guanyar, perquè el seu partit...
Contra tot pronòstic,
lògicament, no, perquè el seu partit la recolza, perquè és el seu partit, però no estan d'acord amb el pacte que ha fet amb la Unió Europea.
No.
Per tant, l'únic que s'ha de modificar és el pacte amb la Unió Europea, i si es modifica una mica a gust de tots... Pues,
ara, però és ningú que quieren
salir així... Ningú l'ha ajudat, eh? Normalment a Anglaterra el jefe de l'oposició en casos d'emergència nacional sempre ajuda el primer ministre.
I ella no, eh?
I aquesta vegada és un cas d'emergència nacional, és una decisió molt important,
sí.
I a la senyora May no l'ha ajudat ningú, eh? No sé si ha demanat ajuda a ella, però...
No, perquè té problemes, perquè el senyor Corbyn aquest, que és el de l'oposició, aquest també vol guanyar el seu espai.
És Urillo, també, en ell,
I també vol manar ell, no? I això em sembla que la cosa... Jo crec que a Anglaterra guanyen encara els conservadors, eh? Crec que sí, no?
És que és conservadora.
Si hi hagués eleccions, tornarien a sortir una altra vegada els conservadors, el qual quedaria la cosa igual que ara.
És una altra...
Anem amb altres temes, que si no ens enrotllem i no arribem. Vinga, Lourdes.
Bueno, jo volia... Mira, que he vist un conte dedicat al petitó, al Julen, i m'ha agradat molt, i bueno, llegeixo. No te duermas, pequeñín. No, ahora ya llegan. Quiero que escuches este cuento. Había una vez un niño pequeñito, pulgarcito, menudo y de apenas dos primaveras, al que se lo tragó la tierra. Las voces de sus papás llamándolo no fueron suficientes y la oscuridad se hizo en el reino del cuento de la vida. Una malvada bruja dejó destapado un agujero hambriento y sediento por hacer daño, y las garras de las entrañas del ogro oscuro se lo tragó. pero la maldad de esa bruja se topó con cientos de millones de hadas buenas y ángeles de corazón hermoso que decidieron ponerse manos a la obra para llegar hasta donde el pequeño aguardaba deseoso por volver a ver el cielo y las caras de sus papás. Así que vinieron hasta 8 enanitos que trabajaban la piedra en minas lejanas del reino del amor. Llegaron dragones de hierro capaces de comer tierra y personas sabias que dirigieron los trabajos para pasito a pasito llegar hasta el pequeño. Todos ellos vinieron del reino de la solidaridad, al grito de «Es nuestro hijo». Y la humanidad a la que este cuentista ponía en duda se sintió orgullosa por sus obras buenas en el reino de Totalán, mientras su mamá Blancanieves esperaba deseosa de oír la noticia que el mundo quería escuchar. Su papá, que instantes antes tuvo que escuchar sus lloros, se transformó en Peter Pan para que en su angustiada espera dar esperanza a cuantos le rodeaban, a veces sin palabras, volando con su mente hacia él. Y mientras Pulgarcito, Julen, luchaba y luchaba con tanta fuerza que luego, cuando por fin volvió arriba, vivo, porque era eso lo que el mundo deseaba, asombró a todos por su fortaleza innata para un cuerpo tan pequeño. Y la bruja tuvo que rendirse a sus pies, a los pies de sus padres. El pequeño contó que un ángel de 3 añitos estuvo abrazándolo todo el tiempo, le dando calor, no dejándolo marchar con él. Y Blancanieves se fundió en un abrazo con los enanitos del reino del amor, que lo trajeron vivo hasta la tierra, y también con los del reino de la solidaridad.
Perquè sea así.
Sí, sí, tant de bo serveixi d'algú, aquest conte.
Bueno.
Però vaja.
Pobre, bueno, dedicat
sí,
a ell.
No, evidentment que sí. Cristín.
Bueno, pues yo os voy a hablar de una empresa que ha creado una chica muy joven, es francesa. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues se le ha ocurrido una idea de hacer un obsequio a otra persona de una manera muy original. Entonces te llega una cajita de cartón reciclado a tu casa, pequeñita, cuadradita, cúbica, digamos. La abres y dentro hay un huevo, pero un huevo de verdad.
Oh.
Entonces hay una notita que te dice, rompe el huevo, ¿no? Entonces rompes el huevo.
Podría ser de
y dentro
huevo,
hay,
¿no?,
un obsequio. Puede ser una joya, puede ser un fular pequeñito, puede ser un dulce, puede ser, y tiene un éxito bárbaro esta chica. Ha creado esto en 2014 y ahora ha creado su asociación y tiene un éxito fantástico, y yo encuentro que es una idea genial.
Molt bé, doncs sí.
De hacer pues empresa.
Sí, sí.
Molt bé, molt solita. Bona idea. Mira, que tenim un minutet.
Va, un minutet. A mi sempre em queda el minutet últim. No, només dic
que... Home, últim no. Poder l'Antoni es queda sense minutet. Mira què et dic.
Que ens hem d'acostumar a viure sense diners, amb efectiu, no? A la Xina hi ha el 14% dels ciutadans surten de casa seva sense ni 5 cèntims a sobre, només amb les targetes de crèdit i el mòbil. I a Europa, el 86% de la gent creu que ja no calen els diners, i sobretot en els països nòrdics ja els diners només són a l'1% de lo que corre, no? A la Xina hi ha uns magatzems, uns supermercats, que es diuen Bingo Box, que entres amb el mòbil i t'identifiques a l'entrar i res, només vas agafant les coses
i
marxes, ja està, perquè ja ha quedat controlat tot el que has agafat, no? I fins i tot, doncs, hi ha una aplicació del mòbil per pagar,
sí,
que, per exemple, quan vas a pagar, només posant la teva cara al mòbil, has de riure, i si rius vol dir que acceptes el pagament, no? O sigui, amb aquest nivell estem, no?
Vamos a esto.
Resumint.
D'aquí 3 anys.
Resumint, diria jo, cada cop controlen més, ens controlen
exacto,
més.
Ah, exacto, exacto.
Sí, ah, exactament. Sí, sí, sí. Bueno, és que, de fet...
Pràctic molt.
Sobretot en Xina,
no, de fet, els governs estan molt d'acord, perquè és una de les maneres d'evitar el diner negre.
Clar, el diner negre, sí, i sabem
exactament
que gastem els diners.
I el control que hi ha en Xina.
Les administracions ja els hi va bé, això.
Que no tenim temps, que tornem la setmana que ve. Antoni, tant de cuina.
No, i ens hem deixat notícies, eh?